Vilafranca, lleva't amunt amunt, que queden 3 hores per la tronada. Som-hi! Avui és un dia agradós, dolç perquè comença la festa major, dolç perquè estem aquí a la ràdio, perquè us acompanyarem fins 11:45 del migdia, però també agra perquè és l'últim dia del Penedès d'estiu des de Ràdio Vilafranca. Quan acabi la festa major, nosaltres tornarem amb el Penedès en xarxa, amb la resta d'emissores locals del territori. Avui Marc Pujol a les vies tècniques i Clàudia Climent als micròfons. Us conduirem pel Penedès d'estiu amb els següents continguts a tenir en compte. El que escoltarem durant el dia d'avui són les festes que et pots perdre amb Pere Bolet. Avui us tenim preparada una sorpresa i és un especial de raja de la festa major vilafranquina. No us el perdeu per anar fent boca. A la secció de Psicologia de Sobretaula, amb la Mireia Seguí, avui abordem el tema del feminisme en les sèries de televisió i les pel·lícules. Tampoc us el perdeu, serà a 9:45 del matí. I els companys i les companyes del Vinceum ens visiten a les 10 per explicar-nos les exposicions que tenen preparades durant aquesta festa major vilafranquina. Tampoc tindrà pèrdua, ens acompanyaran el Jordi i la Cecília. I just abans de que sortiu de casa, ja sabem que aquests dies estareu molt i molt ocupats, però al tornar segur que teniu encara una mica de temps lliure estiuenc. És per això que convidem a l'Anna Vallès amb les seves recomanacions literàries per l'estiu. No us la perdeu a 11:45 perquè avui m'han dit pel pinganillo que ve molt ben acompanyada. Ampolles de cava Vallformosa Brut Nature encara avui, 29 d'agost. A veure si Sant Fèlix us porta sort i us toca una ampolla de cava al nostre sorteig diari. I avui ho deixarem a 11:45 en lloc de les 12 per raons molt i molt òbvies. I és que nosaltres tampoc ens podem perdre la tronada. Tot i així, la retransmetrem en directe per la ràdio per tots aquells i aquelles doncs, que la vulgueu escoltar des de casa. Després també seguirem el recorregut d'aquesta cercavila que estrena la Festa Major de Vilafranca. Nosaltres us acompanyarem això fins 11:45 del matí. I abans d'entrar en matèria, deixeu-me que us digui que la mitja avui és de 22 fantàstics graus a Vilafranca, 20 de mitjana, 31 de màxima, que arribarem a les hores puntes del migdia, a les 2, les 3 de la tarda. Les bones notícies, 0% de probabilitats de precipitació, tant avui com demà com dissabte. Som-hi!
Penedès d'estiu. Cada dia de 9 a 12 del matí a Ràdio Vilafranca.
Avui és dia de tronada i la nostra primera secció és amb Pere Bolet. Per tant, jo no estic tronant, estic tremolant. És la ressaca. D'acord, fantàstic. Tenim els efectes sonors del 28 al vespre de Pere Bolet. Aquí
encara
a la ràdio.
No sé ni com he vingut. Però alegria, dona, que és festa major.
Has
no
vingut directe, digue'm la veritat. Has vingut...
No. Ja no les faig, aquestes
coses. Has anat a esmorzar, com un senyor...
Sí, s'ha de fer bé.
Molt bé.
Però vaja, que ahir ja va passar factura. Però vaja, vull dir que...
Uita, que estem
major,
aquí.
Eh? Vull dir que sobreviurem a tot.
Pere, em fas tremolar una mica, perquè...
Home, avui és un dia especial.
Avui és un dia especial i la secció també l'has fet especial.
De parlar de coses especials.
Avui no és les festes que et pots perdre.
No, no, avui parlarem de la festa.
La festa.
La nostra festa major, estimada, que comença d'aquí unes hores, com si no hagués començat, que portem ja 1.000 hores de merdes i de coses. No,
des de
comença...
la capta.
Sí,
o sigui, la gent aquí ha de tornar.
19 a les 12.
No.
D'acord, vinga, som-hi.
Escolta,
a veure.
Farem un repàs de coses
sí.
que ens podem perdre de la nostra pròpia festa major.
Que ens podem perdre o que podríem eliminar.
Tu saps que aquí ens poden... acribillar machete,
sí,
no?
Aquí anem a buscar polèmica. Començar amb bon peu la festa,
vale.
I que ens linxin ara quan sortim.
Sí, exacte. Pensa que la gent està molt activa, eh? Les xarxes socials últimament, jo ho dic perquè...
Sí, vale. Bueno, jo com que no en tinc, doncs mira.
Sí, jo
me lo dices en la calle.
Jo val a dir que jo condueixo la secció, tot el que porto apuntat és Pere Bolet.
El responsable és aquí.
El noi de la barba pèl roja.
Correcte. Bueno, mira, tal com és la gent, així de hater, també, vull dir... Guanyarem detractors, però algun fan també, tu.
Home, jo suposo i espero.
Perquè, a veure, qui és fan dels figataires, tret dels propis figataires?
93, 8, 7, 26, 26.
Mira, jo si...
O sigui, si haguessis d'eliminar
un ball... Jo si me'ls perdo... A veure, eliminar sempre sona com molt apartheid.
Que tu pots perdre.
Tu pots... Va, siguem benèvols. Direm que ens ho podem perdre, perquè estem al micro, eh? A la taula del bar potser diríem una altra cosa. Però, a veure, que si et gires a parlar amb algú i han passat els figataires, doncs tampoc et sàpiga greu. Perquè ballen igual i la mateixa cançó tota l'estona. I t'ho dic jo, que era bastona i els tenia davant.
Tota l'estona,
molts anys. I el mateix, sempre el mateix.
Potser que hi ha un toc personal de que has acabat fart de figataires per tenir-los davant totes les festes majors.
Oh, és que poca broma, eh? Jo crec que el més difícil de ballar bastons és tenir els figataires davant.
Hem començat... Molt bé, has promès bona merda.
No hi ha polèmica, eh?
Sí, ja us dic. Fantàstic.
Però bueno, la llista és llarga, eh? Vull dir que
no.
Aquí, si vols, fins que soni la tronada ens estem. Però bueno, tu ja em tallaràs.
Se hicieron las 10 y las 11.
Sí, com quan vas a veure els versos de les gitanes, que es fa tardíssim.
Tardíssim, home, llavors clar, tu estàs
esperant. Fan unes hores,
clar.
I clar, que ja... No són els últims,
clar.
Ja la plaça es buida, després no hi ha ningú pels castells.
No, però els versos de gitanes també te'ls pots perdre, doncs. Més que res que has d'anar a dinar.
És que es convida molt a anar a dinar. Convida molt.
Vale. De moment...
tenir-los allà de fons, vale, de la tele posada.
De moment ens hem carregat figataires, ens hem carregat els versos de gitanes.
Que pel que diuen...
Ara no ens posarem aquí...
No ens posarem a veure les comes i els punts dels seus versos. Però vaja... En fi...
Però com a ball, bé, gitana.
Sí,
a mi m'agraden molt com a ball.
Maco.
Està el meu top 2, top 3, sí, gitana.
Un ball super respectuós, amb bona sintonia, que veus entre els balladors... Sí.
Molt gens, bon rotllo.
Gent sana.
Passa que els versots sí que poder s'allarguen.
Doncs mira,
s'allarga,
ja estan vistos...
Però en favor seu diré, no és culpa de gitanes, és culpa de com està muntat, això.
Bueno, és que si els posessis els primers, doncs tampoc me'ls miraria, eh?
Ja ho ha dit. Jo ho estava intentant arreglar i ell ja ho ha dit.
Està bé que siguis tu la demòcrata de la
molt
secció.
Molt bé, poli no bueno, poli malo.
Exacte.
Digue-ho, va.
Malcasats. És que... Aquesta tríada és la tríada de la festa de figataires, versos de gitanes i malcasats. No els he anat a veure mai des de que fan el nou... Des que els van xutar de la processó, bàsicament.
Vale.
Jo no ho he vist mai.
Ets BTV, eh?
Conec gent que ho ha vist.
Diuen.
Diuen
les llegendes i les males llengües.
Va, potser aquest any és l'any, ja que hem rajat així gratuïtament,
sí,
sense haver-ho vist,
sí,
amb criteri
i
coneixement de causa.
Jo trobo que està molt bé que t'hi presentis avui.
Ah, exacte. Vinga, va, ara convenceu-me.
Jo t'he de dir una cosa, i és que el ball de malcasats neix de la tradició de dames i vells de les terres tarragonines.
Correcte.
Com moltes coses que teniu aquí, que no direm ara.
Tot neix de casa teva, no pateixis, Clàudia. Quan vulguis et fotem una patada i et xutem de cap a Tarragona una altra.
T'he dedicat l'obsequi d'enguany, és una ampolla de vermut.
Bueno, però és vermut de Reus. Mira, jo...
Si ja saps com me pongo pa que me inviten.
Reus sí, Tarragona...
Vale, Dames i Vells de Tarragona, t'he de dir que és una de les dels moments de la festa major que és com aquí els versots de diables. O sigui, la
què
gent
dius,
espera
ara?
Més.
Guita.
Sí, sí, són els versots de diables d'allà, diguéssim.
Està bé que ho expliquis, aquesta secció, que és les coses que ens hem de perdre o eliminar de les festes.
No,
doncs perquè
no.
Perquè aquí les dames i vells de Tarragona...
No, però perquè era per fer el contrapunt de, vale, aquí amb els casats potser no té gaire quòrum, però que hi ha valls que ha estat molt bé, que són com dames i vells o amb els casats.
Ja, ja està bé que il·lustri.
T'has carregat la tríada de valls. Què més et carregues?
Llavors, a Gotjos sempre hi ha la gent que xerra. I la gent, que encara pitjor, aplaudeix abans d'hora. Tots aquests fora.
Còctel molotov fora. Aquí, tio.
O sigui, quan sonen els gotjos, aquí hi hauria d'haver un silenci absolut, rotund, i ritual i celestial. D'acord?
Jo no em crec que tu no parlis als gotjos.
No, no, no. Quan, abans sí, però quan sona... Durant la novena, sí.
Durant la novena, el quan, Pere Boletos ho permet.
Però quan comença a sonar la música, allà ha de callar... Tot Déu, vale. Mai millor dit.
Fas bé de dir-m'ho, fas bé de dir-m'ho, perquè ja saps que jo
Clàudia,
soc quasi BTV.
Si tu estàs acostumada a xerrar aquí a la ràdio i tal... Doncs...
Clar, a mi em donen un micro a una persona al costat i, no, i li foto el cap com un bombo.
Ja. Però qualsevol dia et fotràs tu a fer la novena allà al micro de la basílica.
No, tampoc ens facis.
Jo t'acompanyo, ja veuràs, farem una secció, farem una novena amb tu i jo.
Això d'entrar furtivament a les basíliques últimament, carai.
Sí, ara es porta,
Vale, la gent que parla i xerra a gotjos. Que per cert he vist una samarreta bastant xula, que és Oh My Gotj, amb la cara de Sant Fèlix, així, com fent Oh My Gotj, que és bastant xula, L'he vist per Twitter.
Hi ha samarretes xules, però de fet ara tothom es fa una samarreta. Llavors,
ja, fa mandra.
És una cosa que també podríem passar.
Podem anar sense.
De les samarretes per festa major, exacte. Aneu sense.
Molt bé.
Parlant de gent que inoportuna, la gent que creua pel mig d'un ball quan estan a punt de posar-se a ballar a les cercaveles i processions, què cony li passa pel puto cap? O sigui...
Com a ex-bastoner ho dius, no?
Clar, perquè la temptació de fotre-li un bastonasso al cap de la senyora aquella...
No tempteu els bastoners.
És gran. I amb els anys que vas més deixat anar, doncs, algun cop estàs a prop.
No? I molta eufòria i molt... molt...
Sí, sí. A més que ja estan tocant els grallers i et creua algú per allà. Dius, per favor, senyor o senyora...
Puc dir-te una cosa?
És que... Què?
Mira.
Tu ets d'aquestes! Au, va!
No, és que...
De Tarragona havies de
ser. És que té una explicació, i és que jo estic sola portant les xarxes socials de la casa, i clar...
Bueno, has de sortir i fer una foto.
Bueno, és que si no sortiu, saps? Si no creu pel mig... Mira, jo, el foc i jo no som massa amics. Llavors, quan acaba el foc, jo m'he de fotre per allà al mig per poder fer les fotos bé.
Com que els primers balls no fas fotos de res, els has de fer
totes les fotos del foc queden com molt lluny, es veu lluny i gent, saps? En canvi, les altres intento apropar-me, llavors has d'estar bastant pol·lulant pel mig. Que jo sóc la primera, aviso aquí, que em fa vergonya, perquè tot és canalla, les primeres files, i em sap molt de greu, saps? Sí, i gent que fa el...
Ja.
Sí, penso, tio, és que no estic aquí perquè vull... I crec que ja es nota.
Que estic treballant, és a dir, que estic treballant, que estic treballant.
Sí, sí, algo així. Vale, però ho diem també a la gent que creua pel mig d'un ball, fem aquí la recomanació.
Sí, aquests els hem d'eliminar.
Eliminem, directe. Còctel molotov, també. Fot-li.
Una cosa que ens podem perdre és l'ofrena del dia 31 dels balls. Llavors, això, per qui li sembli, perquè... Deixem anar com un regal. El Pere Boletos fa un regal. No, us podeu perdre l'ofrena dels anys del dia 31. Que sempre hi ha. Sempre
però,
hi ha
per
abans.
Exemple, era per diables que era interessant l'ofrena? Que feien alguna cosa?
Bé, és per tots els balls, en general.
Vale, en general.
És que, clar, com que tu no ets d'aquí, no saps de què va ser.
No. És que ni cap ball fa res especial durant l'ofrena. Senzillament, estan allà i ja està.
No, l'ofrena sempre és maca. És maca. I la del 31 és, més que solemne, és divertida.
Vale.
És divertida. Vés-la a veure. Vés a veure els balls el dia 31 de l'ofrena, a veure què et sembla.
No, que estaran allà amb els ulls tancats, allà, recolzats uns sobre els altres, no van res.
Deixem-ho aquí, que ja estem parlant massa.
Fot-li.
Una altra cosa que ens podem perdre o eliminar per la festa major són els minyons de Terrassa per Sant Fèlix. Ah! Vaja.
Bueno, que...
Mira, la tarragonina està contenta.
Bueno, que encara ningú ha afirmat que es pugui fer la diada i es pugui retransmetre. Ja m'agradarà veure com acaba això. Però, ei, bueno. Minyons de Terrassa és una cosa que, encara que no ens vulguem perdre, ens la perdrem igual.
Ens la perdrem igualment. És una bona notícia.
Fantàstic.
Per què mi més... sempre és per celebrar.
Què més ens podem perdre?
Ja que parlem de castells, coses a eliminar quan estem a plaça.
Vale.
Cotxets. Però això ho hem parlat moltes vegades.
Persona que porta cotxet a plaça.
Ho hem parlat moltes vegades.
Però desterrada de Vilafranca i cap a Vilanova,
ja
tio.
Bé.
Sento,
ja
prou, passo. Saps? Sí, sí, no.
O sigui...
Tu allà suant, amb el sobaco enganxat a la persona al costat i de davant amb un cotxet de doble plaça.
Ara.
Digue-ho tot.
No, com que ets tonto, t'han tocat bessons i els portes a la puta plaça amb el cotxet. Au, home.
Au, home. Vés i que et bombi.
I a més, segur que estàs al costat d'un que va amb nevera i tamborets d'aquests de platja.
Una cosa, pues a mi em sembla molt xulo la gent que va amb nevera i tamborets.
Perquè ets de Tarragona i tots els que ho fan són de Tarragona. No, tots
no és veritat, també, no és veritat, però oita, has d'estar moltes hores allà.
Bueno, aquest any, com que venen a actuar, doncs
si
mira,
porto
si no,
jo nevera i tamborets i em veig
de la Jove de Tarragona amb la puta nevereta. Botiflis espanyol.
Mira, t'he de dir una cosa. Un, no sóc de la Jove de Tarragona i ara menys.
Menys mal, perquè si no, no estaria fent aquesta secció aquí, eh?
I dos, que quan jo porti nevereta per Sant Fèlix i em vinguis a demanar una cervesa fresqueta, et diré, saps què et dic, Pere Bolet?
Saps per...
Que te'n vagis a l'ofrena del dia 30.
Cony, a Cal Ramon, que està allà al costat.
També és veritat, també és veritat.
Vindré a fotre't a la polca.
Navaretes i tamborets fora.
Navaretes que porten a borratxos cridaners. A plaça,
per Sant Fèlix,
fora,
fatal,
molestem,
fatal, fatal. Un bussal.
És que si fossin més violents en aquest poble...
Entre les
no
bastonades que fotries a la gent que creu el ball, i això ara...
Aquestes coses no passarien, massa respecte. Com la gent que xiula als castells, també.
Però
aquí
l'any
no
passat xiulaven a les teles.
Va,
això què?
Sí, això...
Aceptamos pulpo?
Vale, d'acord, perquè mira, fa polèmica i fa xitxa. Però xiular ni a colles, ni a castells,
no,
vinguin
ni a
d'on vinguin, ni siguin qui siguin.
Res, zero. També.
Dir, en arguments, a casa vostra.
Fatal, és com els dels cotxets.
Exacte.
No.
I, bueno, ara aquí per fer una mica de crítica de castells, les esperes interminables entre castell i castell, això també.
Ja, és apaga i vamonos, eh? O sigui, ja sé que per vosaltres, castellers, el dia acaba i comença amb la diada de Sant Fèlix, però la resta de gent tenim més dia i més vida. I ens agradaria...
I volem anar a dinar. Clar, tots volem anar a dinar, encara que no ho sembli. Però ja que parlem de castellers, els castellers borratxos de la Palma el dia 30, que més són els de fora, aquests, menys que una bomba... Jo convidaria... Un americà d'aquests que està sonat amb una...
Els Minyons de Terrassa.
Amb una, exacte. No, un americà d'aquests que està sonat amb una arma automàtica, allà fotria feina i fotria goig.
I ja veuràs qui riu. Dir, qui riu
ara,
últim.
Ara. Que entra la Palma al Vall de la Metralleta. I vinga, tots a ballar allà, ja veuràs. Tot ens arreglat.
Ens hem carregat també els castellers del carrer de la Palma el dia 30, que no són de Vilafranca.
Exacte.
I que van una mica més torrats del compte.
Borratxos amb camisa, a més.
I què? Tens un minut i pico esgarrapat, tio.
Mira, una altra cosa que ens podem perdre o eliminar de la Festa Major és Buhos, el concert de Buhos.
Sense més explicació.
No
ja
feia falta.
Directament.
Ja està. Aneu-hi i veureu per què.
Molt bé.
I...
Pere Bolet fent amics des
exacte.
De... Sí. Temps ja, immemorials.
Només em queden dues cosetes, eh? Llavors, que... Bueno, si voldries, seguim, eh? Però oficialment només em queden dues. La pluja dels últims dos anys pel Vall de Gralles, fora. O sigui, aquí algú ha d'arreglar això, senyor Sant Fèlix. Per què et fas això?
Una carpa, tio.
Per què et fas això? I això, que busquin un lloc alternatiu en posar el Vall de Gralles, que és el millor concert de la Festa Major.
T'he de dir que fa dos anys, o l'any passat, va ploure molt, però la gent va quedar-se de festa igual i va ser bastant divertit, eh?
I després
perquè,
van
aparèixer perquè tu i jo ens hi vam trobar allà, imagina't.
Sí.
Ai, que tiempos aquells.
Per què no hi ha lloc alternatiu? Per què no... Bueno, d'haver-n'hi n'hi ha perquè el programa surt. Doncs perquè no l'hi posen, si ha de ploure.
Sí, és veritat. És
la millor festa de la Festa Major.
És el millor moment, sí.
I portem dos anys amb el xasco de que plou.
És veritat.
Bueno, doncs,
ja I l'última que t'has dit al final.
Per acabar amb
una cosa... Per seguir fent amics.
No, però una cosa positiva i maca.
Ah, molt bé.
El que no us heu de perdre, el que és imprescindible, són les sardanes del dia 30 a la tarda. Perquè jo hi toco. Oh, quin goig que fan les sardanes el dia de Sant Fèlix. Meravellós.
Ara està amb la grimita, eh?
Veniu. Molt bé. Veniu a ballar sardanes.
És una manera de tornar a enganxar la gent a la sardana,
exacte,
eh?
És una cosa maca.
Maca i nostrada, digues nostrada.
La dansa més maca de totes les que es fan i es desfan. Ai, sí.
Doncs, Pere, moltes gràcies per aquest resum de coses que ens podem perdre de la nostra pròpia Festa Major.
Sí, també n'hi ha.
Ens veiem a la tronada, d'aquí no res.
Oi, tant.
Fot-li, va.
Vaig a guardar lloc, ja. Corre!
Guarda-me'n per mi.
Que em fotran un cosset. Sento repicar les campanes al compàs del so dels coets que van petant. Los carrers del poble s'engalanen. L'aire que es respira és lo d'una festa gran. Gegants que en
mitjaneta que avança cap al cel.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Bon dia. Al punt de dos quarts de deu us oferim aquest primer repàs a l'actualitat local i comarcal a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Us parla Goretti Martínez. L'Ajuntament de Vilafranca i Som tanquen finalment un acord per la Diada de Sant Fèlix. Aquest acord també permetrà que Penedès Televisió retransmeti les millors diades castelleres d'aquesta temporada. En una reunió celebrada aquest dimecres al matí, l'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, i el director general de Som, Oriol Soler, davant les discrepàncies d'interpretació jurídica del contracte, van arribar finalment a un acord per afavorir la màxima difusió del fet casteller i tancar definitivament el conflicte dels drets d'imatge per la Diada de Sant Fèlix, que se celebra demà a Vilafranca. Les dues parts han manifestat la importància de difondre l'activitat castellera arreu del país i del món, garantint la bona imatge i el prestigi de l'activitat. D'aquesta manera, durant la Diada de Sant Fèlix, Castells TV agafarà el senyal íntegre que produeixi per ser emesa Penedès Televisió, la xarxa, i podrà personalitzar aquest senyal amb els seus presentadors pels seus mitjans. L'Escola d'Art Arsenal col·labora amb la Festa Major amb la creació del Forcullerot dels Capgrossos, la secció de joieria artística. de l'Escola d'Art Arsenal ha participat en l'elaboració del programa de la Festa Major amb una peça que simula una forquilla i una cullera inspirada en els capgrossos de Vilafranca. Els dissenyadors del programa de la Festa Major van contactar amb l'escola per encarregar-los un receptari dels capgrossos i entre alumnat i professors van decidir fer uns coberts tal com ens explicava l'alumne Jordi Masó. Els materials utilitzats per fer el forcullerot del Penedès han estat el coure, el llautó i un cep natural. Els músics per la llibertat toquen per segona festa major consecutiva a les Escales de Santa Maria. Des d'aquest dimecres 28 d'agost, els músics per la llibertat toquen cada vespre al punt de les 7 a les Escales de la Basílica de Santa Maria. Aquest col·lectiu de penedesencs denuncia diàriament la injustícia en què es troben els representants socials i polítics catalans. El punt de trobada habitual era a la plaça de la Vila, però durant la més típica es traslladen a les Escales de davant de la Basílica Vilafranquina. El MAC AIFPI omple la plaça de l'Oli de grans i petits amb el seu espectacle programat dins la Festa Major Popular de Vilafranca. Ja fa dies que van començar els actes de la Festa Major Popular de Vilafranca, organitzada per la Barraca, però aquest dimecres a la tarda tenia lloc una de les activitats de caire més familiar, l'espectacle de màgia del jove vilafranquí MAC AIFPI, un espectacle per a tots els públics. Malgrat ser molt jove, el MAC AIFPI ja té 6 anys de recorregut en el món de la màgia. Els seus espectacles tenen com a premissa connectar amb el públic. És el primer cop que el MAC vilafranquí actua convidat per la Barraca, però sí que havia actuat anys enrere per Festa Major en l'activitat infantil del Roda Places. Això és tot de moment. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més notícies. Ràdio Vilafranca, la nostra
ràdio. Mai no vas començar anglès perquè...
Si al final la gent vol, amb gestos i tal, s'entén.
Ni vas obrir el bar que et feia tanta il·lusió perquè...
I serien tots els amics, que si tanca més tard, que si convides a anar una, no!
Sabem que és difícil començar, per això ara ho tens fàcil. Ja no tens excusa per començar a fer els teus plans. Emporta't un Seat Ibiza per 10.300 euros. Informa't a la Seat.es. Start moving.
Aconsegueix-lo a Joumòbil, carrer Castellet 8 de Vilafranca. Si voleu posar el punt bo i dolç a la Festa Major, veniu a la Pastisseria Bertran. Estem al costat de la plaça de la Vila, al carrer Cort número 20 de Vilafranca. Tenim catànies, bombons i xocolates d'elaboració pròpia boníssims. I els pastissos, gelats, rebosteria i pastisseria general per llepar-se els dits. Pastisseria Bertran. Telèfon 93 892 0353. Veniu a viure els moments més dolços amb nosaltres.
I ara a Pastisseria Bertran tenim un ampli assortit de gelats artesans.
Ep, vostè! Sí, sí, vostè! Ja coneix la superoferta? La superoferta de Cal Vicentó? Perquè a Cal Vicentó posem un producte estrella cada setmana a un preu insuperable! A part de les nostres ofertes mensuals habituals i el descompte amb la tarja Vilafranca Comerç, emportis ara els millors productes de perfumeria i a drogueria a un preu escandalós! La superoferta de Cal Vicentó. Vingui a descobrir-la. Ens trobarà a Vilafranca, al carrer dels Ferrers, al carrer Gelida de l'Espirall, a la Rambla de la Girada i a l'Avinguda de Tarragona, polígon de mercaderies. També a Sant Sadurní, Vilanova i el Vendrell. Sempre a prop seu.
I si ens canviem el menjador? Que no és l'hora de tenir sofà nou? I si guanyem més espai amb un canapè? I si dormim al millor matalàs del mercat?
Tot això ho trobaràs a la teva tenda Oportunissimo més propera. Amb la millor selecció, les millors promocions i els millors preus de la província. Garantit!
No ho dubtis. Abans de comprar res, vine i sortiràs guanyant. Oportunissimo.
Estem a la Canonja, a Valls i a Olèrdola.
Ràdio Vilafranca!
Penedès d'estiu, amb Clàudia Climent.
Avui a Vilafranca, dia de tronada, dia assenyalat, marcat en vermell al calendari i
Nosaltres volem acabar ben de pressa la secció amb la Mireia, que té els seus super 20 minuts com cada setmana, perquè també la pugui anar a veure. Mireia,
exacte,
bon dia.
Bé, de fet, la meva intenció avui és motivar tothom perquè vagi, no, a tope després de la tronada.
Home, i
la
tant.
Preparació.
No, genial. Llavors, ens motivaràs parlant...
De sexe.
De sexe.
De
és
que sí,
fantàstic,
no?
Clar. És que motiva, saps? Mira, no sé,
sí.
És maco.
Tot i que hi ha el contrapunt, no?, que parlaré una mica de què passa quan el sexe va... malament o diferent, almenys, no?
Vale, vale, ens agrada.
Sí.
Per preparar-nos per possibles incidents durant la festa major, també.
Exacte,
no?
Vale. Exacte. Llavors, seguiré una mica del fil com a sèrie, la sèrie que va sortir fa un temps, aquest any, a Netflix, que es diu Sex Education, que la veritat és que em va agradar bastant. Crec que és molt important pels adolescents, més els adolescents d'Amèrica, que pel que veiem a través de la sèrie, pel que hem vist per molts altres mitjans, tenen una desinformació bastant gran i moltes vegades l'educació sexual que es dona a les escoles és abstinència i punt.
Wow, sí.
Llavors, és bastant important.
Clar.
Jo crec que ho puguin veure els mitjans i que aquests mitjans no siguin el porno mainstream, que és com el menys representatiu d'una relació sexual normal i sana, no?
No, de fet, el que és interessant és que Netflix arriba als adolescents. Per
exacte.
Tant, què millor que Netflix agafi també les... es responsabilitzi de l'educació sexual dels adolescents, no només americans, que també, sinó de tot arreu, perquè diu, mira, jo tinc poder aquí, jo tinc influència, i l'utilitzo cap a bé.
I no? Vaig a parlar de coses que s'han de parlar,
clar.
No?
Molt bé.
Llavors, així per posar en context, aquesta sèrie, el protagonista és un noi adolescent que està a la secundària, que es diu Otis, i que la seva mare és una terapeuta sexual. És bastant divertit, perquè la seva mare té bastanta desinhibició en parlar de tots aquests temes, i ell en sap molt per, no, per exposició una mica, però després es sent molt avergonyit i també té com alguna mena de trauma en relació als temes sexuals, i de fet ell no és capaç de masturbar-se perquè va enganxar el seu pare quan era més petit tenint una relació sexual amb una dona que no era la mare, que de fet va ser el detonant del divorci, no? I, clar, també vincula, no, la sexualitat al divorci i a tots els conflictes que hi va haver després. Llavors, bueno, per ell és com un problema, no? I és com, en sap molt en l'àmbit teòric, però és incapaç de passar a la pràctica per aquest component emocional. Doncs aquest noi, que en sap tant en l'àmbit teòric, acaba, no, veient-se enredat en fer de terapeuta de parella i sexual dels seus companys d'institut. Ell al principi cedeix perquè hi ha una companya que li agrada, que necessita diners, llavors l'enreda a fer això, no? I després descobreix que és bo fent-ho, i és bastant curiós. I, de fet, parlàvem fa unes setmanes del tema de l'ètica, i
sí,
aquest és un dels temes que surt. No hi ha un moment en què intenta ajudar un noi, perquè, a més, al principi tot es centra molt en lo sexual, no? Però al final veiem que lo sexual i lo emocional estan superlligats.
Clar, evidentment.
I acaba fent molt de terapeuta emocional i de parella, no? I llavors, doncs, bueno, a un dels que li venen a consultar perquè està enamorat d'una noia que no li fa cas, etc., no? Doncs hi ha una situació de risc i ell se n'adona del poder que tens com a terapeuta, el poder que tenen les teves paraules, la responsabilitat que significa i de la seva falta de formació formal, diguem-ne. Llavors,
clar, és secundària, eh?
Exacte. Llavors, clar, ell, doncs, sap molt teòricament de tot el que li ha explicat la seva mare, però tampoc té una formació directa com a terapeuta, se n'adona i es fa enrere en aquest aspecte, no? Que també hi veiem que està bé, perquè com a fil conductor de la sèrie és interessant, però el fet que es plantegi de puc estar fent jo això...
Clar. Hi ha molta gent al nostre dia a dia que no s'ho planteja, això.
Exacte.
O sigui, zero, no?
Exacte. I llavors, doncs, aquest tema és interessant, no? I llavors, doncs, hi ha com el fil conductor de les relacions dels personatges, etc, i cada capítol, diguem-ne, que també arregla el problema sexual d'algú, no? Llavors, diguem-ne que en aquest aspecte aquesta sèrie centraria més en lo que en la classificació de malalties psicològiques
relacionades amb sexe.
Se li diuen... Sí, n'hi ha vàries.
Vale.
I aquesta sèrie parlaria més de les que se li diu disfuncions sexuals, que seria bàsicament quan alguna cosa de l'acte sexual no va com l'esperat. Doncs, per exemple, tenim en aquesta sèrie problemes amb la masturbació o el desig sexual, no? Tenim problemes de no arribar a l'orgasme, em sembla que hi ha algun també problemes com de dolor durant el sexe, etc. No? Llavors, les disfuncions sexuals bàsicament es basen en les fases de la resposta sexual, que serien com el desig, l'excitació, l'orgasme, i no sé si m'estic deixant alguna altra. Bueno, hi ha una fase que és com la de meseta, però és com l'excitació mantinguda, no?
Vale.
Llavors, clar, si tu no tens desig sexual, això és un problema. Diguem-ne que el desig seria la part més psicològica de voler-ho i l'excitació seria la resposta física. Tu potser tens ganes de tenir relacions sexuals, però el teu cos no respon.
No respon. Sí, el desig és, estàs una nit de festa, veus a una persona que t'agrada, allò és desig, i quan el teu cos comença a respondre a aquest estímul, excitació.
Sí, i normalment també l'excitació molts cops es relaciona més quan passes ja com a l'estimulació, no sempre, però sí. I el desig, per exemple, també implicaria el que serien les fantasies sexuals.
Vale.
O sigui, el pensar en el sexe ho tindreu present en el dia a dia, no? Llavors, crec que no ens suspendrà si sabem que les anomalies sexuals més habituals en les dones són la falta de desig sexual i l'anorgàsmia. Això em va fer molta gràcia perquè quan estava estudiant això pel PIR hi havia un comentari d'una autora dona, casualment, no?, que parlava una mica de bueno, no hay tanto mujeres anorgásmicas como malos estimuladores, ¿no?
Ep! Ojo, atenció als oients, preu l'orella.
Pareu l'orella. Clar, no sorprèn que si Freud va venir i va dir no, és que l'orgasmo clitorial és immaduro, doncs aquí tenim 100 anys...
Mira, Freud, posa la cara aquí un moment i...
Sí, plas. Ara faré un apunt, però que sapigueu que Freud, a partir dels 30 i pico anys, era impotent, per tant, no us fieu gaire de les recomanacions de Freud en quant a les vostres relacions sexuals.
Que estava reprimit, carai, que estava reprimit.
Home, segurament, si cada vegada que tenia una relació sexual s'imaginava que estava pensant en la seva mare, doncs no m'estranya.
No, sí, a mi també em passaria.
Exacte. I els homes, bàsicament, consulten per problemes amb l'erecció. O per ejaculació precoç.
Que seria excitació, doncs.
Sí, seria la resposta d'excitació.
Vale.
I l'ejaculació precoç seria un problema doncs, d'orgasme prematur.
El too much excitació.
Exacte, too much.
Sí, el problema està en l'excitació igual, no?
Exacte. Vale. Por mucho, por poco, no? Etcètera.
Bueno, està bé, perquè ja hem catalogat els dos principals problemes, que és una cosa que, oita, si no se'n parla directament, s'evita.
Exacte.
Molt bé.
I bé, de fet, també t'ho diu, no? Doncs que de fet... A part de ser problemes en els homes que són més prevalents, consulten molt perquè això afecta, no, la salut de les seves relacions sexuals. Clar. Llavors, perquè això es parla de la població normal i la clínica. Llavors, hi ha tipus d'afectacions que es consulta molt. Doncs potser una dona no consultarà tant per la falta de desig sexual, perquè encara que no tingui desig pot tenir resposta d'excitació. Llavors, encara que no estigui molt motivada, com de que si...
Es pot trampejar.
Sí, o sigui, que si tu dius, venga, va, vaig a posar-m'hi, i l'altra persona està allí, doncs que pots arribar a tenir una resposta. Que
molt malament ho ha de fer per no tenir una resposta.
Que no interfereix tant. I llavors, i a més com que també hi ha tot aquest tema tabú, de que se suposa que les dones són menys sexuals, de que no sé què, doncs és normal que consultin menys, perquè és com, bueno, és que és lo normal.
És el que em toca, no?
Exacte. El que em toca és que l'altre em vingui a camalar, no? Lo normal és que jo no tingui tant desig com la meva parella masculina.
Clar, per això les parelles homosexuals no tenen tants problemes.
Bueno, hi ha una mica més de
empatia,
comprensió, clar. Empatia... També, com parlàvem de mals estimuladors, doncs segurament, no tenen... si ets una dona, l'altra dona et sabrà estimular millor.
Clar, com que no tenen premisses ja fetes, tipus, no, és que tu has de tenir menys desig sexual que jo, o el que sigui, poden començar de zero. Això és una sort, eh?
Això moltes vegades passa en les relacions més estandarditzades, que és com monogàmica, heterosexual, que és com que hi ha tantes coses pressuposades que et tanquen una mica, no? I a vegades una persona... Tu no has parlat amb la teva parella de que això és una cosa en la vostra relació, però l'altra persona... ho espera perquè és com lo normal, no?
Clar.
I una cosa curiosa i que m'agrada és que, bé, com hauria de ser, en tots els diagnòstics de totes aquestes disfuncions s'especifica sempre que no es pot diagnosticar aquesta disfunció si es produeix per un problema en la relació de parella. I això és una cosa molt important, que és el que dèiem, no? Que la sexualitat està molt relacionada amb l'emocionalitat.
Clar.
O sigui, és normal que si tu no tens una connexió amb aquesta persona, et costi més tenir desig sexual o una resposta d'excitació.
Clar.
No? També, per exemple, en el cas de l'ejaculació precoç, doncs es diu que les primeres relacions dels nois, etc, el criteri és molt més laxa, perquè hi ha moltes coses a tenir en compte, no? Però això és interessant perquè moltes vegades, no, un problema en la sexualitat manifesta un problema en la relació que a lo millor no s'està veient o no s'està posant sobre la taula. I tu consultes pel problema sexual perquè és com més evident, no?
I a partir d'aquí desengranes
les coses.
Vale.
I de fet en aquesta sèrie reflexa bastant, no? tens una parella que tenen problemes sexuals però perquè tenen un conflicte, hi ha una parella també, no, que són dos noies, que una està molt enamorada però l'altra la veu més com a amiga, i aquí per això no estan en sintonia sexual, no?
Vale. Perquè tampoc estan en sintonia a la vida, no?
Exacte. Llavors, és curiós i m'agrada que en aquesta sèrie doncs, es connecti tant la part sexual i la part emocional perquè realment moltes vegades van molt lligades, no? Sobretot en relacions a llarg termini, etc. Però el mateix, o sigui, amb qualsevol... O sigui, els diagnòstics més habituals en la població general, que són depressió i ansietat, són dos diagnòstics que afecten bastant el...
Directament, a més
sobretot
a més,
el desig
no?
sexual. També a vegades a la resposta, no? Però, bueno,
deu, sí. deu ser, tipus, ja tinc tantes coses al cap que ara no m'enredis aquí. A...
Exacte. I no només això, sinó que la medicació perquè ets d'això també afecten a la resposta sexual. Llavors tens allí com una bola, no?
La meva pregunta és, les dones, segons el que ens han ensenyat, no? No tenim tant desig sexual, tal i qual, no som tan sexuals com els homes, i com és que tenim la necessitat de fingir l'orgasme? O sigui, si no som tan sexuals, tio.
Tenim la necessitat de fingir l'orgasme perquè a veure qui li diu a un home que no ho està fent bé. No? Una mica va per aquí.
No, clar. Sí,
realment.
Sí, que per tant, la nostra missió al llit creiem que és que ell estigui content.
Sí.
I que ell estigui content vol dir fer-li creure que és
el
macho.
Donar-li a ell un orgasme i que, a més, miraculosament... ha aconseguit fer-nos gaudir fins a les
Només
estrelles...
Només picar en pedra com el pájaro loco,
exacte,
has aconseguit
exacte.
Aquí... Un...
Que bé, aquí tenim el problema, perquè realment, clar, si tu li dius, ah, sí, m'ha encantat, superorgasme de mi vida, aquest home pensarà, buah, tate, vaig a fer això amb totes les titis, que funciona, i així vamos creando monstruos. Per tant, sisplau, no fingiu orgasmes, noies, no, d'aquest món.
I digueu, en plan, com t'ha agradat? Meh.
O millor... en el procés, no us espereu al final.
Clar, digues, escolta, no? Fes-ho d'aquesta manera.
Exacte,
noi.
Exacte, amb sensibilitat, però...
Clar, sí, en plan, el que es fas està molt bé, però seria millor, sí, no?
Sortirem totes guanyant, és com un
clar,
projecte comunitari.
Sororitat, tio, exacte. Sororitat. Sí, tant.
Exacte. I després també hi ha un tema que aquí sí que el vull comentar. Bé, després tenim el millor amic del protagonista, que es diu Eric. És un noi que és homosexual... Imagina't, noi homosexual en un poble petit, en l'institut hi ha dos homosexuals reconeguts que són un superpopo i ell que és el loser. Clar, aquest noi està tot frustrat perquè diu quan a la meva vida podré tenir una experiència sexual, saps? Perquè a lo millor hi ha algun altre homosexual que no està obert, però que jo no ho sé. Tinc les opcions molt limitades,
això de les
no?
etiquetes a vegades fa mal, eh? Perquè mira que tu podries... O sigui, si et veus atret per una persona, no? A vegades
clar.
Jo sempre penso que hi ha una cosa que no es pot explicar, però tu ja sents si tens una connexió amb aquella persona
sí.
o no, sense una etiqueta, no?
Exacte.
A vegades és que ens...
Tot i que no jo sé. També crec que moltes vegades això és una cosa que s'adquireix amb l'edat
vale.
i en l'adolescència, amb totes les inseguretats. I més en aquest sentit, no? Si tu... O sigui, a tu t'han ensenyat que la gran majoria de gent és 100% hetero. Llavors és com la ratllada de voy a hacer un avance i se'n riuran de mi tota la vida, o etcètera. És molt més difícil. O sigui, quan tu ets hetero, bàsicament assumeixes que l'altra persona de l'altre sexe, lo normal és que li puguis agradar.
Vale.
Després està el component personal, etcètera, no? Però com a base biològica, que li pots agradar. Mentre que quan ets homosexual, generalment assumeixes que no. No? Perquè és
ja,
com, estadísticament tens menys possibilitats. Llavors, això ho complica. Més si ets un adolescent, més si ets insegur. És com, bola, saps?
Clar.
Llavors,
i un
la
poble
cosa...
petit, recordem.
Clar, exacte. La cosa que li tinc a criticar aquesta sèrie és que gràcies a, no sé, suposo que dones creadores i gent conscienciada, o sigui, com diguem-ne, l'estereotip de el tio que te molestes perquè le moles, que
quina
ha passat
mandra,
molt
tio.
En relacions, no?, de noi a noi, el típic noi supermalote que tracta la tia supermalament, però en veritat és perquè li agrada, això que és tan horrorós, ha anat desapareixent progressivament. I què és el que passa quan arribo en aquesta sèrie i em trobo en què hi ha un personatge que també al principi té problemes amb l'orgasme, en part perquè té molts problemes familiars i en part perquè realment està tenint relacions heterosexuals, quan no sabem si és homosexual, és bisexual, no? Però en aquest moment pues, té com el fet d'explorar la seva sexualitat, el té reprimit, i això també li està afectant a nivell personal, a nivell sexual,
vale.
etcètera. No? I tenim, doncs, que precisament és un personatge que tracta molt malament aquest noi, l'Eric, i al final, no, enmig d'una baralla, acaben tenint relacions. I és com... uf... O sigui, hem sortit d'aquest estereotip, no?, en les relacions heterosexuals, però resulta que ara ens hi trobem en el te molesta perquè és un gay reprimido i tiene envidia perquè tu acceptes la teva sexualitat obertament.
Clar, és el mateix que passava abans de si t'estira les cues a l'hora del pati perquè li agrades.
Exacte. Llavors, clar, ens trobem
quina
per una
mania,
banda...
Quina mania, mira que és fàcil fer una abraçada, eh?
Totalment.
Tio, ostres, quin agòbio.
Doncs ens trobem en això, no? En el fet aquest de t'estar molestant perquè en veritat doncs, t'enveja, barra, li agrades, no ho té molt clar. I
no
alhora,
com gestionar-ho.
Com que sou dues persones homosexuals amb poques possibilitats, l'única manera d'explorar la vostra sexualitat és uno con otro, no? Llavors, espero que la segona temporada sàpiguen gestionar-ho bé, però va acabar la primera temporada una mica així i era com la cosa que tindria com a criticar-li.
Vale.
Però en general és bastant guai aquesta sèrie, també és divertit. Hi ha una noia, no?, que té moltes relacions però no les disfruta realment, fins que li ve aquest noi i li diu per què no proves de masturbar-te i descobrir el que t'agrada. I se li obre un nou món, no?
Clar.
Llavors és guai perquè parla com el coneixement pot transformar les coses, no? I així com per acabar de fer el repàs del tema de la sexualitat, per una banda, quan veus la classificació, no, dels trastorns psicològics relacionats amb la sexualitat, estan les disfuncions sexuals, que és del que hem parlat.
Mm-hmm.
Després hi ha el tema controvertit, que seria disfòria de gènere, el qual anteriorment es coneixia com la transsexualitat. I anteriorment es considerava que el fet d'identificar-te amb un gènere que no era el del sexe que t'havien assignat al néixer, no?
Vale.
O el gènere que t'havien assignat al néixer, que això era un problema. Ara, darrerament, s'ha com donat una mica de volta i el problema és el malestar que això t'ocasiona. O sigui...
No és el... Vale, no és el problema no és que estiguis mal catalogat, no?, per dir-ho així.
Exacte. El problema és que
la societat fa que
sí, no arriben a ser tan revolucionaris,
vale,
però sí que és com...
T'hem quedat a mig camí.
És normal que si a tu t'han socialitzat externament com a noi,
vale,
tu
clar.
Tens noia i molta gent et vol tractar com a noi o està acostumat, o tu també tens com... Perquè, clar, tu t'han ensenyat unes coses però vols fer les altres, que tot això t'origini un malestar. Això és normal, no? Però a vegades s'arriba tan lluny com a dir que si no tens disfòria de gènere, si això no et provoca un malestar, és que realment no ets transsexual. Perquè si fossis transsexual et causaria un malestar aquesta contradicció, no?
Ai, bueno.
Bueno, que se li donen moltes voltes i veurem en les noves revisions què es fa, perquè, a veure, fa no tants anys l'homosexualitat també estava, no?, en aquest manual com a un problema.
Bueno, i sentia després... frases tan eslògan com uh-huh. L'homosexualitat s'acabarà curant amb pastilles. No?
Exacte.
Que no
I després,
estem tan lluny d'aquest
després
temps.
Després va passar a ser una categoria que ja el problema no era l'homosexualitat, sinó que el fet de ser homosexual a tu provoqués malestar
vale.
Per la... heterosexualitat hegemònica, no?
Vale. I llavors, ara ja no estem...
I ara ja no està enlloc.
Clar.
Sí que hi ha un especificador en algun lloc que és que tu pots tenir malestar per la teva orientació sexual, però no s'especifica.
Vale, això està
és
molt
com,
bé.
Vull dir, jo podria tenir malestar per ser heterosexual, que és bastant poc habitual, m'imagino,
mm-hmm.
Però es reconeix que un motiu de malestar, d'adaptació, de depressió, pot estar relacionat amb això, però hi ha com un especificador, no com un diagnòstic. I l'apunt aquest que volia fer també és que ha millorat moltíssim la situació de les persones trans als mitjans de comunicació. No és ideal, però passant de ser una caricatura,
sí.
Almenys ara tenim en gran majoria actors i actrius trans fent d'actors i de personatges trans i no homes amb perruca o...
Que ridícul, no? sí,
exacte.
I tant.
I també una mica el canvi, no? Ara recentment ha sortit una sèrie que es diu... Eufòria, que és curiós perquè hi ha un personatge que és una noia trans, i no sé si fins al tercer o quart capítol que ni tan sols es diu. Sí que vas veient pistes, però no es verbalitza fins llavors i no és una part central de la seva evolució com a
molt
personatge
bé.
Ni de la seva trama, no?
Molt
I
bé.
Això és interessant, perquè i amb els homosexuals passava el mateix i encara passa fins i tot ara, que és com la teva trama és ser el personatge gay i com gestiono esto, no? I això també és un problema, perquè... O sigui, la representació real implica de que totes les persones poden ser de totes les maneres i poden tenir totes
Clar.
Les experiències i són capes, no? I l'últim apartat d'aquests trastorns relacionats amb la sexualitat és el que se'n diria les parafílies. Aquí és on estava anteriorment l'homosexualitat, perquè una parafília significa obtenir excitació sexual d'un estímul que no és l'habitual. Clar, normalment l'habitual...
Ara l'homosexualitat ja no hi és, aquí.
No hi és, vale. Però quan era classificada estava en aquest apartat, perquè uh-huh. Se suposava que el normal era sentir excitació per al gènere contrari,
vale.
El sexe contrari. Aquí tindríem el que seria l'exhibicionisme, no? Tens excitació ensenyant, i fins i tot ho diuen, no?, que l'excitació consisteix en ensenyar les teves parts, però rarament hi ha un avançament sexual més enllà d'això.
Vale.
El trauma te l'emportes igual, però sí. Que l'objectiu no és tenir una relació sexual, sinó que l'excitació consisteix en això. Per cert, totes les parafílies molt més habituals en homes que en dones.
Ahí lo dejo.
Ahí lo dejo. També hi hauria el voyeurisme, que és l'oposat, no? T'agrada mirar, el masoquisme i el sadisme, que t'agrada doncs, humiliar o danyar els altres, o al revés, no rebre tu mal, també a punt. El masoquisme és la parafília en què hi ha més presència de dones, tot i així és molt més habitual en homes, però és en la que hi ha més presència femenina. I aquí trobaríem també el que seria la pedofília, que seria l'atracció per persones prepúbers, diguem-ne, és com està classificat, no? I bé, tots coneixem, em sembla, el famós llibre
Lolita,
que també ha sigut adaptat en una pel·lícula, i que per una banda és un llibre escrit meravellosament i per altra és un llibre, perdoneu pels fans, però a mi em sembla totalment i absolutament repulsiu.
Potser... Sí, no tot és acceptable en el món del sexe.
No. Bé, la meva opinió evident. I l'opinió del DSM-5 és que sí, no. Sí. Bé, en aquest llibre realment és que estan tots els components, no? tots els processos, el fet de no tenir en compte la veu de l'altra persona. No? Lolita és un personatge que mai parla dels abusos que ha patit. El protagonista intenta com obviar qualsevol petita resistència que hi pugui haver, posa d'excusa que ja no és totalment innocent, que ha tingut alguns avançaments sexuals, com de, venga, via libre, saps?
Ja. Yeah.
És molt preocupant, però l'apunt que m'agradaria fer és que en les parafílies hi ha una mica de debat, perquè, tot i que són no, coses que en teoria són obtenir excitació sexual de coses estranyes, s'ha vist que, almenys en el terreny de les fantasies, moltes d'aquestes són bastant presents. O sigui, hi ha molta gent que té fantasies d'aquest tipus i no fa res d'aquestes conductes, però potser perquè tampoc vol, eh? O sigui, potser
clar,
ho reprimeix o potser tampoc
que, clar,
vol.
Clar, que jo crec és que no és culpa teva el que pensis, és culpa teva el que facis,
exacte,
no?
Exacte.
És a dir, que evidentment ningú s'ha de fustigar a l'esquena per tenir pensaments que ostres, doncs fareixen algun col·lectiu.
I que, de fet, s'ha vist que,
si no fas,
que és prou habitual.
Clar, clar.
No? Però el fet és això, la diferència, de fet, a l'última classificació s'ha vist, no? O sigui, s'especifica que el problema és si és un perjudici per tu, per tercers, s'implica coses en contra de la voluntat de les altres persones, etc. No? Però és curiós perquè, tot i que, ui, la pedofília fatal, veiem una tendència a la nostra societat a la sexualització de nenes prepúbers. I, sí. Bueno, també aquest era...
Bueno, i la depilació total, no? Que al
exacte.
Final, ostres,
és...
quants Hola, anys et penses que
niña?
Tinc, no?
Sí, sí, sí. Sí,
sí. Sí, sí.
Totalment. Per cert, saps que la depilació total va ser ideada pel porno perquè els pèls feien ombra i no es veia tan bé la càmera i era
Fabulós.
Un problema?
Mira, doncs si ja tenim focus. Una excusa per no tornar-ho a fer bailes.
Exacte, que sapigueu totes que és per això. Ara ens hem acostumat, potser, però... Bueno, jo des de segur...
No, jo, però... aquí ho deixo, aquí ho deixo.
Era un simple problema de focus, per tant...
Que no cal.
No cal.
Que no cal.
No cal.
Mireia, ens quedem amb aquesta idea
exacte.
I moltes gràcies per haver-la compartit. Molt bona festa major i ens veiem la setmana vinent.
Fins la setmana que ve. Bona festa major.
Penedès d'estiu, amb Clàudia Climent.